mesos de coses de sortides i visites i tot això. Us diem que el dimecres de la setmana que ve, dia 15, farem una ruta guiada matinal titulada Lluís Domènech i Pere Domènech, modernisme i modernitat per Canet de Mar. Anirem en tren. La setmana que ve es concretarem l'hora i qui estigui interessat ja es pot inscriure. També us comuniquem que el 30 de novembre farem una sortida de tot el dia a Santa Coloma de Cervelló i la Colònia Güell. El preu encara no el tenim segur, però si qui estigui interessat, en principi també que ens ho digui, perquè queden poques places. I més coses. A l'acabament de la conferència d'avui podreu visitar l'exposició que tenim al Calissai sobre trilogia de pintors. Recordar-vos que aquesta exposició ens l'obren només per nosaltres. I abans de passar a la sessió d'avui, us recordem, com sempre, si us plau, silencieu el mòbil. Silencieu el mòbil, si us plau. I avui tenim el goig de tenir, parlem doncs, de Domènech i Montaner, i que està relacionat amb la sortida que farem, que el conferenciant és el Carles Sainz Xiqués, que és nascut a Canet, i tenim la sort de tenir aquí, Mercè, si us plau, a la Mercè Domènech, que és neta del Domènech i Montaner. Aquesta senyora... Aquesta senyora és una de les primeres sòcies de l'aula. Per tant, imagina, fem 20 anys, doncs ella és de les primeres. I ha vingut moltes i moltes vegades, ha participat de moltes i moltes sortides, de moltes veure exposicions, a veure moltes audicions musicals... I avui, de veritat, és un goig que ella ens faci la presentació del conferenciant d'avui. La neta, Mercè Domènech.
Moltes gràcies.
El Carles Sainz és historiador. És llicenciat en Història Contemporània. I té el diploma d'estudis avançats en el món contemporani i el màster en museologia i gestió de museus. És professor e historiador de patrimoni a la UNED de Barcelona. Coordinador del centre de la UNED a Canet de Mar, imparteix també ciències socials a l'Escola d'Adults Maria Saus. Des del 1213 presideix la Junta Directiva del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner, que es diu CEDIM. Dirigeix la revista Domènechiana i és membre fundador de la taula de Domènech i Montaner d'aquest any. Ha publicat 13 llibres sobre Domènech i Montaner i vull destacar especialment el primer, El llegat arquitectònic, polític i cultural a Canet de Mar, un que el trobo molt interessant, l'epistolari de Lluís Domènech i Montaner, i un que és molt important i va donar bastanta feina, l'obra arquitectònica raonada de Lluís Domènech i Montaner, que té dos volums. Ha comissionat l'exposició Domènech i Montaner, les bases de Manresa, el 2017. Aquest any, 2023, a 100 anys de la mort del meu avi, ha sigut declarat per la Generalitat any Domènech i Montaner. Ha conduït el Congrés Lluís Domènech i Montaner 2023, organitzat per l'Ajuntament de Reus i a l'Ajuntament de Canet, al Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner. És cocomissari amb la Gemma Martí de les exposicions Domènech i Montaner, Patrimoni Mundial, a la recerca del modernisme i la modernitat a Canet de Mar. Faig un esment especial a l'exposició Domènech i Montaner, Catalanisme i País, la vertebració de la Catalunya moderna, que és precisament el tema a què es tracta avui. Finalment, com a neta de Domènech i Montaner, agraeixo a tots la gran feina que estem fent per ajudar a conèixer millor tot el que va fer el meu avi.
Ara, sí? Bé, doncs, bona tarda a tothom. El que no us ha dit la Mercè és que ella també és autora d'un llibre que va publicar ara fa pocs mesos, a començament d'any, que és Memòries del meu avi. Penso que algun dia també us n'hauria de fer 5 cèntims, perquè és un llibre testimonial. Ella no va conèixer el seu avi, però sí que va rebre el record i tota la informació del seu pare. Per tant, és un llibre que transmet les memòries del seu avi a través del record del seu pare. I, per tant, ell ha acabat salvant doncs, molta informació que només es pot trobar a l'àmbit familiar. També us ha comentat que aquesta conferència es basa en una exposició que volta per diferents llocs de Catalunya i que va començar a la Casa Museu de Canet, que parlava justament del títol de la conferència, Lluís Domènech i Montaner, Catalanisme i País. Bàsicament perquè quan vam començar a perfilar l'any Domènech i Montaner, ens vam adonar que l'arquitecte, que és el que probablement quan algú dius Lluís Domènech i Montaner, sí, l'arquitecte del Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau, li ve el cap, no? Però no li ve el cap al polític, no li ve el cap al catalanista. Per tant, doncs vam creure que dins dels camps que creiem que calia desenvolupar dins l'any Domènech, un any és un aparador fantàstic per posar en valor un personatge. I en aquest cas vam creure que el polític, que havia estat molt oblidat per diferents circumstàncies, doncs que valia la pena reivindicar-lo. I per tant, doncs avui també des d'aquí doncs, volem reivindicar doncs, aquesta vessant política d'un arquitecte que no sé si va ser un polític que va fer arquitectura o un arquitecte que també va haver de fer política per intentar millorar aquest país. La seva trajectòria com a polític és molt dilatada. Estem parlant de que comença sent molt jove, amb els Jocs Florals, i no l'acaba fins pràcticament al 1914. Estem parlant de més de 40 anys de militància. Militància, però amb diferents partits. Podeu veure aquest quadre sinòptic on a la part superior hi diu Jove Catalunya, 1869, i si mireu a baix de tot, Unió Federal Nacionalista Republicana, 1914. De fet, ell deixa de militar en aquell moment i intentarem anar destriant què és el que representa el pas per totes aquestes entitats catalanistes al llarg de tota la seva vida. En primer lloc, representa aquell pas d'un catalanisme cultural a un catalanisme polític i quan arriba al catalanisme polític acabarà doncs, militant en un catalanisme de centre conservador, de centre dreta, però acaba diguem-ne la seva trajectòria política amb la centre esquerra. Per tant, fa lleig dir-ho des d'entrada, però una de les primeres conclusions que voldria fer és que ell és el pare del catalanisme polític, el pare del catalanisme teòric, i a més tant d'esquerres com de dretes. Per tant, tots els partits catalanistes avui haurien de tributar, diguem-ne, aquesta empremta de l'arquitecte. I com us deia, doncs, els seus orígens són culturals. Ell és un home que des de molt jove el trobem vinculats als Jocs Florals. Els Jocs Florals es restauren als anys 60 del segle XIX. Ell neix a l'any 49. Per tant, amb 15 o 16 anys ja remena la cua en tots els certàmens i fins i tot doncs, el fa mantenidor, que és un càrrec menor, però el 1895 fins i tot serà el president d'un dels Jocs Florals. De fet, serà un home no de lletres, és a dir, ell és un home tècnic, ell és un arquitecte, que és un dels pocs, diguem-ne, no escriptors que acabarà presidint uns Jocs Florals i fins i tot doncs, posarà les seves dots artístiques al servei dels Jocs Florals dissenyant aquesta capçalera de... que a partir d'aquell moment doncs, es anirà publicant en tots els certàmens. No? Ara bé, podem dir que els Jocs Florals el que fan és actuar com un ens aglutinador de gens amb diferents sensibilitats i entre d'altres aniran apareixent tots aquells joves que comencen a reivindicar la llengua catalana com una llengua literària i que acabaran sent les primeres espases de la literatura catalana d'entre segles. No? Per tant, tot aquest grup de joves es van aplegar al voltant d'una entitat, no podem dir d'un partit, perquè no ho era, una entitat catalanista, que es deia la Jove Catalunya, una mica inspirat amb la Jove Itàlia, que eren aquelles associacions reivindicatives metzinianes que apareixien en el moment en què els nacionalismes emergien. I, per tant, una mica imatge d'aquella associació acabaran doncs, voltant per Catalunya, acabaran posant en solfa doncs, poemes, obres de teatre. Per exemple, Àngel Guimerà estrena una obra de teatre o fa la provatura d'aquesta obra de teatre en escena amb tots els membres de la Jove Catalunya participant doncs, com a actors. No? Per tant, aniran a veure esglésies enrunades, començaran a veure que aquell estil gòtic que està caient o el romànic ha sigut alguna cosa en el passat prou reivindicativa i prou identitària com per començar a recuperar-la amb diferents fases en restauració d'esglésies. I, per tant, aquesta Jove Catalunya doncs, podem dir que podrà ser la primera entitat amb una consciència no catalanista, però sí amb una consciència amb un tret diferencial i que, per tant, doncs, vol recuperar tots aquests elements identitaris que en un passat molt llunyà, a l'edat mitjana, Catalunya doncs, havia sigut alguna cosa. No? Per tant, aquesta Jove Catalunya ens portarà, per exemple, a fer una estrena de Judit de Belp, que és una obra d'Àngel Guimerà, al Teatre Principal de Canet, avui és la Biblioteca Municipal, i després anar a Sant Pol a fer un dinar i tota aquesta gent hi podem trobar fins i tot un compatrici vostres com era el Carles Vidiella, que era un músic i que a més tenia un carrer i l'escola de música dedicada a ell, doncs formava part de tot aquest estol de gent compromesa socialment amb el país que reivindicava millores i el seu passat. Tot aquest col·lectiu de gent va acabar doncs, desembocant doncs, a diferents professions, però que els aplegava una revista, que era La Renaixença. La revista La Renaixença era una revista de reflexió literària, era dura de llegir perquè era molt filosòfica, però que va tenir un llarg recorregut i quan realment es va convertir doncs, en un òrgan periodístic, Domènec i Montaner també va posar les seves dots artístiques i va dissenyar capçaleres. De fet, ell avui el tractem com a polític, però algun dia també el podríem tractar com a periodista o com a dissenyador gràfic, que avui en diríem, perquè realment era un gran dibuixant. No? Per tant, era un arquitecte que feia de polític, però també dibuixava. Per tant, no sé si al final era un dibuixant que feia d'arquitecte i també feia de polític. No? És un home una mica fet a imatge d'aquells homes del Renaixement i potser el fet de que la Renaixença es digui també la Renaixença és que també no és pas casualitat. No? La Renaixença va aglutinar també tota aquesta gent i els va anar doctrinant amb tot el que és aquesta recuperació del passat. La Renaixença va ser un diari que el va dirigir Àngel Guimerà i Pere Aldebert durant molts anys i, per tant, doncs, van acabar desembocant en un congrés, que és el Congrés Catalanista, el 1880. Els antics republicans que havien quedat completament desencissats de la Primera República, juntament amb tots aquests de gent de la Renaixença i de l'antiga Jove Catalunya, es troben i diuen, bueno, i què? Què fem? No? Intentem arribar a un consens i intentem buscar alguna cosa, alguna acció comuna, i acaben fent un congrés catalanista, de fet en faran dos, i d'aquell congrés en surten una sèrie de tesis, entre d'altres crear un centre que aglutini totes aquestes sensibilitats, que és el que es coneix com el Centre Català. Domènec i Montaner no és en aquell moment un personatge destacat encara ni a nivell arquitectònic ni, òbviament, tampoc a nivell polític. No? Però podem dir que el Centre Català serà el primer el laboratori o el punt de provatura del que representa doncs, les misèries de la política, no? Perquè de seguida va entrar en conflicte, bàsicament, Valentí el Mirall, que provenia del republicanisme, controlarà aquest Centre Català i el 1887 un grup important de catalanistes conservadors encapçalats per Lluís Domènec i Montaner provocaran una escissió i acabaran fundant el que seria doncs, la Lliga de Catalunya. La Lliga de Catalunya podem dir que és una primera entitat que el que fa és intentar podríem dir, publicitar el moviment catalanista. Un moviment sense cos, és a dir, som catalanistes perquè ens emmirallem amb el passat medieval del país, quan Catalunya era un espai fantàstic. Però no té contingut polític, no té ideologia encara. És molt més, podem dir, folclòric encara que no pas polític a la Lliga de Catalunya. Ara bé, la Lliga té molt clar que un moviment sense cos ideològic està condemnat al fracàs. Per tant, la Lliga de Catalunya decidirà, en primer lloc, doncs, era una entitat barcelonina, posar-se en contacte amb centres de diferents pobles. Penseu que per crear un centre catalanista només calien tres grillats. És a dir, el Josep Pla deia que els catalanistes normalment en els pobles eren sempre tres grillats. Un era el metge del poble, el notari i el farmacèutic, l'apotecari. Perquè eren professionals liberals que no depenien de ningú i, per tant, amb això doncs, ja ho constituïen un centre i podem dir doncs, que es posen en contacte amb molts d'aquests centres per tal de crear una entitat d'entitats catalanistes, que és el que es coneix com la Unió Catalanista. I la Unió Catalanista, que es funda el 1891, intenta generar un cos ideològic comú, consensuat, amb tots els catalanistes del país. I què faran? Doncs, en primer lloc, aprofitar l'Exposició Universal del 1888, que era un moment on Barcelona es va convertir en l'epicentre d'Europa, perquè l'exposició era visitada per els grans, diguem-ne, per als grans polítics i els representants institucionals dels països a Barcelona, i per tant doncs, van acabar fent un manifest a la Reina Regent reivindicant millores per Catalunya. Podem dir que és el salt del trampolí que va permetre que la Lliga de Catalunya, juntament també amb una reivindicació del Codi Civil català, en aquell moment l'Estat havia intentat unificar el Codi Civil i, per tant, doncs, això va ser molt mal vist per aquests catalanistes que, d'alguna manera, era usurpar el poc que havia quedat del decret de Nova Planta de 1716. Sabem que ens casem amb un sistema jurídic propi català i heu de pensar que el decret de Nova Planta no va tocar aquesta part del Codi Civil català perquè és tan complex que tenien por d'equivocar-se. En canvi, el 1889 hi va haver-hi un ministre que es va atrevir i va unificar el Codi Civil català dins del Codi Civil espanyol i que això va comportar que la Lliga de Catalunya iniciés tota una sèrie de mítings. Ells en deien mítings rumiatge perquè avui el feien aquí, al cap de 3 hores anaven a un altre poble i anaven fent com una mena de peregrinatge per tota Catalunya, captant adeptes i, per tant, doncs, això va acabar doncs, amb el que ells diuen que va ser la primera gran victòria que el ministre va recular i, per tant, va mantenir el Codi Civil català. I això doncs, avui encara es manté. Per tant, aquesta gran victòria, més tota la difusió que en fa la premsa, podem dir que situa la Lliga de Catalunya com un partit com a mínim mediàtic, no? Avui en diríem mediàtic. I per tant, Domènec i Montaner, que és escollit president de la Lliga de Catalunya, passa a ser aquest epicentre d'aquest primer catalanisme. No? La Lliga de Catalunya, ja hem dit, doncs, que acaba creant la Unió Catalanista i aquesta Unió Catalanista necessita aquest corpus doctrinari que us hem dit. Es trobaran a Manresa l'any 1892, el mes de març de 1892, un representant de cada un d'aquests municipis amb centres catalanistes s'aplegarà a la ciutat de Manresa, a l'Ajuntament, a la sala de plens de l'Ajuntament, i acabaran deliberant de què ha de ser Catalunya. I, de fet, del resultat d'aquesta reflexió en sortiran, em sembla, són 17 bases, que, en el fons, és una preconstitució, entre cometes, catalana. És a dir, què ha de ser Catalunya en el moment en què l'Estat doni una certa autonomia. Entre d'altres, parla de tenir relacions internacionals, moneda pròpia, jutges i funcionaris catalans. Està parlant doncs, de bé, un sostre competencial que cap dels estatuts que hem tingut i que tenim doncs, va arribar a fer fins i tot encunyament de moneda catalana com havia tingut la ciutat de Barcelona en el seu moment. No? Per tant, evidentment, doncs, tot aquesta trobada i aquests textos que es coneixen com les bases de Manresa són el punt d'arrencada ideològic d'aquest moviment i, per tant, Domènec i Montaner el situem en aquest epicentre i a partir d'aquell moment començaran tot aquest procés reivindicatiu per tal d'aconseguir aquesta autonomia de Madrid. En un país on el centralisme és el que predominava i que, per tant, l'autonomia política era nul·la, tot es basava a partir de les diputacions provincials i poca cosa més, i, per tant, doncs, hi havia un control estricte i directe dels governadors i del govern de Madrid. Per tant, no se'n van estar d'intentar idear tota una sèrie de projectes i d'activitats reivindicatives, entre d'altres, catalanitzar les entitats barcelonines. És a dir, tots aquests prohoms que de manera tan coherent doncs, havien optat per entrar en el catalanisme polític, doncs eren gent amb una certa influència. Per exemple, Domènec i Montaner era soci de l'Ateneu Barcelonès i l'any 98 acabarà presidint l'entitat. Anys abans, Àngel Guimerà fa el mateix i el primer que fa és que tots els actes que es facin a dins de l'Ateneu es facin a partir d'aquell moment en català, fins i tot les actes. Per tant, aquest procés de catalanització també el podem començar a trobar en el Foment del Treball amb Narcís Verdaguer i Callís i, per tant, podem dir que Barcelona es comença a catalanitzar o les principals institucions barcelonines comencen tot aquest procés de catalanització. A l'any 98, molts d'aquests presidents de les entitats barcelonines decideixen agafar el tren i traslladar-se a Madrid, on aquella reina regent que havia inaugurat l'exposició del 88, 10 anys després, segueix sent encara la reina regent. I el manifest que li van fer l'any 88 no havia servit de res, però no se n'estan de que l'any 98 tornen a demanar millores per a Catalunya i, evidentment, bàsicament, Domènec basa aquesta ideologia del catalanisme en concert econòmic i autonomia. Ell creu que això és l'encaix de Catalunya amb l'Espanya, diguem-ne, centralista d'aquell moment. La reina els va rebre, ell té un text que diu ens rep frena vent, el soroll dels passadissos demostra que ens estan mirant, és a dir que realment aquests cinc presidents de cinc entitats barcelonines decideixen plantar cara a Madrid, però evidentment com tot ja sabem el que passa, que no en fan cas. I per tant podem dir doncs, que ell acabarà començant a fer articles a la premsa, per exemple l'any 97 fa un article que es diu La Catalunya que volem, la Catalunya que voldríem, o un altre que se'n diu La política tradicional d'Espanya, com pot salvar-se en Catalunya. Per tant, comença a ser un gran teòric del catalanisme en el sentit de donar-li cos, però també objectius a assolir. No? I per tant, doncs, això és un element a destacar d'aquest arquitecte dibuixant que farà de polític. No? Fins i tot l'any 98 rebrà una proposta del general Polavieja, aquest senyor d'aquests bigotis, era un capità general de l'illa de Cuba. Evidentment, Cuba l'any 98 sabeu que fa mala fi per part del que en quedava de l'imperi espanyol i aquest senyor havia estat molt crític amb el govern de Madrid, fins al punt de que tampoc deia que ell era un dels que més havia repel·lit el moviment dels insurrectes de manera molt, molt violenta, però és un gran oportunista i, per tant, intentant criticar el govern, el que vol és salvar-se. I arribarà a Barcelona, evidentment havent perdut la guerra de Cuba, dient doncs, que voldria intentar fer carrera política amb els principis descentralitzadors i es posa en contacte amb el Foment del Treball i els demana que els catalanistes facin propostes perquè ell, quan guanyi les eleccions, pugui implantar-les. De fet, el catalanisme hi cau i, evidentment, hi ha un catalanisme que creu en el possibilisme, és a dir, que mira, no hi perdem res provant-ho, i d'altres que diuen que no podem pervertir el moviment entrant en tota la corruptela de l'Estat. Això acaba provocant una escissió important entre el que es coneixen com els possibilistes i els intransigents, els puristes, que no volen tenir res a veure, i Domènec diu que ho han de provar, perquè, mireu, fent reivindicacions, poesies sobre Catalunya i fent excursionetes i fent trobades pensant cap on ha d'anar Catalunya, no avançaran. Cal acció política. I per tant, l'any 98, per primera vegada, el catalanisme es planteja com intentar començar a concórrer a les eleccions per guanyar la partida per la via electoral. Per tant, aquest el Camilo García de Polavieja, al final el van acabar doncs, abduint directament des del govern de Madrid i per tant va deixar totalment, diguem-ne, aparcat totes les seves pretensions regeneracionistes i descentralitzadores, però sí que el que va provocar és aquesta escissió del catalanisme que va comportar que una part important d'aquest catalanisme comencés a optar per la via electoral. De fet, van crear una entitat que es deia el Centre Nacional Català que, juntament amb la gent del Foment del Treball i aquells que havien cregut amb el general Polavieja i que havien creat una mena d'entitat que es deia Junta de Adhesiones al General Polavieja, doncs s'acaben ajuntant i el 1901 presenten una candidatura al Congrés dels Diputats de Madrid. De fet, el Centre Nacional Català serà una entitat totalment barcelonina i, per tant, es presentaran a les actes que es posen en joc per la ciutat de Barcelona, que eren quatre. I aquestes quatre actes s'hi presenten quatre presidents de quatre entitats barcelonines. El 1901, Domènec i Montaner, seguia sent president de l'Ateneu Barcelonès, Sebastià Torres, Albert Rossinyol i el doctor Bartomeu Robert, tots ells eren representants d'entitats barcelonines i es presenten a les eleccions. Què passava fins aquell moment quan algú es presentava per la via no oficial? La via oficial era els partits monàrquics. Doncs que sempre perdien. I perdien tant si els votaven com si no els votaven, perquè el frau, la compra de vot, la tupinada era constant. Penseu que quan algú votava o quan algú anava a votar, moltes vegades es trobaven que ja havia votat. I no és que el pobre home no se'n recordés, sinó perquè havien retocat ben bé el cens o fins i tot votaven els morts. Cada any, quan es renovava el cens, clar, es renovava a final d'any. Si les eleccions es feien a meitat d'any, doncs tota la gent que havia mort havia votat. Hi ha vinyetes molt interessants que es veu un nínxol amb la làpida mig oberta, amb una mà d'esquelet, amb la butlleta electoral. No? Per tant, aquesta gent és molt conscient que se'n va, diguem-ne, cap a la gàbia dels lleons i que perdran. Per tant, el que faran és, en primer lloc, posar controladors, el que serien apoderats avui, a tots els col·legis electorals. Això genera una capacitat de mobilització brutal dins de la seva formació i, quan es fa el recompte de vots, fan que a cada col·legi electoral hi hagi un notari aixecant acta. Òbviament, la nit electoral no guanyen les eleccions, però quan veuen les actes notarials se n'adonen que s'hi han guanyat les eleccions. Per tant, presentaran totes les actes notarials al governador civil de Barcelona i es veu obligat a dir que hi ha hagut un error de recompte i, per tant, la victòria per les forces catalanistes és total. Els quatre diputats a Corts es presentaran a Corts i diuen que no tenen constància de que tinguin les actes en regla. Per tant, estaran més de mig any que no poden entrar a Corts. Evidentment, doncs, que necessitem posar un nom a aquesta gent i, per tant, acabaran creant el que és la Lliga Regionalista. La Lliga es crea com a partit a conseqüència de la victòria electoral d'aquests quatre presidents d'entitats barcelonines i, per tant, podem dir que la Lliga es convertirà en aquest epicentre durant aquest començament de segle del catalanisme polític. No? I trobarem, per exemple, l'arribada de tots aquests quatre diputats després de venir contra cames de Madrid que no han pogut ser investits com a diputats perquè no tenen constància documental de que hagin guanyat les eleccions. I, per tant, doncs, tota la ciutat de Barcelona va a l'estació a rebre'ls i, per tant, podem dir doncs, que tota la zona del Born queda plena de la gent reivindicant l'empenta i la força de tots aquests quatre diputats. La premsa de Barcelona es volcarà en aquesta gran victòria i, per exemple, la premsa satírica fins i tot acabarà publicant imatges molt curioses, com per exemple aquesta senyora que és l'alegoria de la ciutat de Barcelona. Sabeu que Barcelona és femení i, per tant, sempre el presenten amb aquesta senyora així elegant, amb el rapenat al cap. I veiem els quatre presidents, en aquell moment hi ha quatre diputats, que van amb tot d'instruments. No? I els diuen, aneu a tocar aquesta música a Madrid, que aquí ja ens la sabem, no? És el concert econòmic. I al costat podem veure que estan tocant i, per tant, a la part de sota hi diu, o dalt hi diu, concert de cegos, perquè, evidentment, no veuen que no els escolten. Per tant, per exemple, aquesta portada és molt interessant, em sembla que és del 1903, jo d'aquí no ho puc arribar a veure. 1903, sí, 1903, i veiem el Domènec i Montaner en caricatura presentant un informe dels cupus, és a dir, els cupus serien tots els voluntaris, tots els reservistes que són obligats a anar a la guerra. A l'any 3 encara hi havia la guerra del Marroc i Domènec se n'adona en el Congrés dels Diputats que els reservistes que obliguen a anar a la guerra de Catalunya són més del doble dels que els hi pertocaria. En canvi, a Madrid hi van la meitat. Per tant, el que fa és, el dia que denuncia això des de la tribuna del Congrés dels Diputats, dona el dia abans un article a tots els mitjans de comunicació i, per tant, ell quan fa tota la seva, diguem-ne, dissertació, doncs tots els mitjans ho acaben publicant, fins i tot el Cucut farà aquesta vinyeta i que situa Domènech com un gran orador en aquell moment del Congrés dels Diputats. No era un home de moltes paraules, no? Era un home més de fets que no de paraules, però en aquell moment li va pertocar defensar molts aspectes, entre d'altres també, per exemple, la llei que prohibia fer el catecisme en català, doncs també la va intentar tombar des de Madrid, no? I també hi ha portades molt curioses, com per exemple aquest Domènech i Montaner vestit de gladiador i que, a més, fixeu-vos que porta l'espasa que diu Catalanismo, l'escut de Catalunya, i el que hi ha sota és el Sagasta, el primer ministre, que està mig estabornit al terra, i mireu que l'escut hi diu Centralismo, no? Per tant, hi ha vinyetes molt, molt interessants, com també, per exemple, aquesta. Se n'adona de la corruptela que representa el Congrés dels Diputats i el Cucut publica una vinyeta on podem veure els diputats, tots tapant-se el nas, encapçalats per Domènech i Montaner, i al fons veiem una portadora d'aquestes que servia per treure per buidar les mesquites de les cases, no? I per tant està traient tota la pudor de dins del Congrés dels Diputats. Realment el catalanisme de la Lliga, Domènech i Montaner, malgrat tot el sacseig que va comportar el seu pas pel Congrés dels Diputats, va anar avançant i només va tenir, doncs, va tenir l'oposició del republicanisme, no pas del republicanisme català, que no existia, sinó del republicanisme espanyol, en aquest cas del republicanisme radical d'Alejandro Lerroux, que aquest senyor a l'època de la República va derivar cap a una dreta no republicana, va arribar a ser fins i tot primer ministre. I aquesta imatge també és molt xula perquè es veu el Domènech i el Rossinyol, que era també diputat a Madrid, i que estan dormint però estan mal somiant amb Alejandro Lerroux perquè els està trepitjant molt de terreny electoral. És el moment en què els partits monàrquics s'esfonsen i augmenta, o sigui, i pugen amb força els catalanistes i els republicans, no? Tot això té una data límit, que és el 1904. El 1904, Alfons XIII, recomanat per al primer ministre, per al que seria el president del govern, decideixen viatjar a Barcelona per captar adeptes, no? Tota aquella burgesia industrial que recela aquells títols nobiliaris, intenten, doncs, comprar la seva confiança atorgant títols i, per tant, també passaran per la ciutat de Barcelona i la Lliga de Regionalista es debat entre rebre el monarca o ignorar-lo. Domènech, que encara estava al Congrés dels Diputats, diu que el rei no ha fet res per Catalunya i que les vegades que l'han anat a veure com a diputats, doncs no ha mogut fitxa i, per tant, ell opta per una abstenció i que, per tant, no el vagin a rebre. Així ho concorda la Lliga Regionalista, però un regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que es deia Francesc Cambó i que després va arribar a ser el gran líder de la Lliga Regionalista, desobeeix aquest acord, es presenta a l'Ajuntament de Barcelona quan el rei entra a l'Ajuntament i li fa un discurs, reivindicació de mínims, que és molt mal vist per Domènech i Montaner i acabarà, doncs, generant una polèmica important a la Lliga. La Lliga entrarà en crisi i Domènech l'abandonarà. Aquestes imatges es pot veure el rei arribant amb la tartana, o sigui, la calessa, i veiem aquí el Domènech i Montaner amb el Rossinyol com fent cua, està fent ironia, no? O, per exemple, totes les reivindicacions que diuen que els hi va fer el catalanisme, que li van entrar per una orella i li van sortir per l'altra. Domènech surt molt dolgut de l'actuació de la Lliga perquè no acaben censurant l'actitud de Francesc Cambó i ell acabarà abandonant el Congrés dels Diputats. Hi ha un moment en què diu això de les Corts és una autèntica farsa, cosa que alguna cosa ens devia captar, per dir-ho, o que acaben dient, doncs, que es posa molt nerviós quan veu que tothom dorm en els escons, no? I per tant, dius, bé, no cal veure gaire enrere per veure que això continua tot semblant, no? El fet és que tant la campana de Gràcia com l'esquella de la Torratxa en traurà molt de suc de tot plegat, perquè són dos diaris satírics republicans i obrers, i per tant doncs veuen a Domènec com un burgès, perquè no deixava de que era un senyor amb un nivell adquisitiu important, i en farà molta mofa fins al punt de que aquí podem veure els dos diputats, el Domènec i Montaner, que el posen amb una corona de llorer, perquè com que és qui va inventar això del catalanisme, li deien la glòria més legítima de Catalunya, no? Doncs el veiem que està amb aquesta corona de llorer, per fer mofa d'ell, el del costat va amb barretina, el rossinyol, porten una falç a la mà per anar ironitzant, i veiem que tota la gent del davant porta també la barretina, però fixeu-vos que tots van lligats i que hi ha unes tisores que estan a punt de deslligar. És el moment del trencament de la lliga, no? I per tant la lliga acabarà dividida en diferents faccions. Domènec, anava a dir, és el del bigoti, però tots en porten de bigoti. El de l'esquerra és Domènec i Montaner, amb una imatge de l'època. El del mig és Enric Prat de la Riba i el de la barba és Francesc Cambó. De fet, amb la marxa de Domènec i Montaner, que era un dels homes forts, Prat de la Riba acabarà sent el gran, diguem-ne, el gran controlador, el gran líder de la Lliga Regionalista, i Francesc Cambó acabarà sent el gran líder de la Lliga Regionalista a Madrid. Aquest senyor va arribar a ser, fins i tot, als anys 10, ministre catalanista al govern de Madrid. La crisi va ser total, fins al punt de que Domènec va escriure un article al diari Joventut que es deia Fiballers de Guardarropia. Fiballer era el conseller en cap que havia tingut la ciutat de Barcelona i que quan aneu a l'Ajuntament de Barcelona hi ha l'estàtua d'ell a l'entrada, i els diu de Guardarropia perquè vol dir sou regidors de pan tomàquet, de poca cosa, doblegar-vos davant del rei. El fet és que Domènec no és que fos antimonàrquic, no era monàrquic. Havia quedat completament decepcionat amb el rei i, per tant, busca alternatives al que seria l'encaix de la monarquia amb Catalunya, no? Aquesta imatge que veieu al mig del Domènec i Montaner amb el seu barret, el típic que portava sempre, diu, en el concurs d'aprenents hi podem veure que hi ha una planta i diu, carai, sí que creixen ràpid aquestes plantes. És una alegoria dels seus deixebles que creixen ràpid i que, evidentment, el fan fora del partit, no? Tenim una targeta on diu, amic Prat, diu, m'assembla que entrega el moviment del catalanisme a la vanitat insubstancial d'uns i el cinisme aventurer i sense reflexió d'altres. Aquests no podrien passar d'instruments i no directors, jo me'n vaig cap a una altra banda, però ja sap, sempre amics vostres. Tampoc devia ser gaire amic, perquè la següent carta que tenim diu, Lluís Domènec i Montaner saluda el seu amic d'altre temps, don Enric Prat de la Riba. També hem de pensar que la premsa també sacseja Domènec i Montaner. Fixeu-vos, la glòria més legítima, que el fan fora a patades de la Lliga, i que al mateix temps l'Ateneu barcelonès, l'Ateneu sempre serà aquell punt de recalatge de Domènec en moments de crisi. L'any 98 en va ser un, quan va entrar en crisi amb la Unió Catalanista. A l'any 1904 torna a ser president. Serà 7 vegades president de la institució cultural més important de la ciutat de Barcelona. En el seu període de l'any 4 a l'any 6 va traslladar l'Ateneu al que és avui l'actual equipament de l'Ateneu barcelonès del carrer Canuda. Per tant, és un home que va saber gestionar també la vida pública i amb bons resultats. Fins al punt que l'Ateneu el va acabar convertint en un contrapoder dels homes de la Lliga, no? Fixeu-vos aquí a l'esquella de la Terratxa, a la part de dalt veiem el Fiballer, que és aquest regidor antic, que els diu, escolteu, aquí... No ho veig. Diu, s'han de fer les coses bé i això. I a sota hi veiem el mateix, però és l'Ateneu de Barcelonès, i veiem Domènec i Montaner que li entreguen la presidència als aquests catalanets, no? Per tant, l'Ateneu es convertirà en un punt important, al mateix temps doncs, que ell magnificarà. Semblava que Domènec i Montaner tancaria la seva trajectòria política el 1904. De fet, políticament estava acabat. La Lliga, que era el principal partit que controlava el catalanisme, l'havia expulsat. Havia marxat ell, però si no l'haguessin expulsat i, per tant, no tenia res a fer. L'Ateneu es converteix en una tribuna de denúncia de la Lliga i al mateix temps doncs, es convertirà en un altaveu important. Per què? Doncs perquè intentarà magnificar l'equipament i al mateix temps fa aquest llibre, Estudis polítics. Semblava el seu testament polític. Això és el 1905. Per tant, a partir d'aquest moment semblava que Domènec ja estava acabat i que, per tant, es dedicaria a fer el que feia, que era arquitectura. No? En aquell moment havia començat el Palau de la Música, tenia en marxa l'esplanament ja de l'Hospital de Sant Pau, les dues obres que l'acaben entronitzant com a arquitecte en patrimoni mundial i, tot i així, es decideix presentar i donar continuïtat al catalanisme, però amb un catalanisme centre-esquerranós. Per tant, ell criticarà el gir gairebé filomonàrquic de la Lliga Regionalista i, evidentment, això tindrà conseqüències, com, per exemple, vinyetes com la que intento passar, que és la Deixalleria Municipal de Barcelona. Hi ha una portadora i posa una Domènec a dins, és un treballador que el porta cap a la deixalleria i mireu què porta a les mans. Bases de Manresa, que és el seu corpus teòric, autonomia i concert econòmic encara. Per tant, o escenes com aquestes. Mireu, tots aquests ja els hem amortitzat. Per tant, els llancem a les escombraries i ho simulen amb un cementiri local on podem veure Domènec i Montaner, que és l'últim, perquè porta la seva corona de llorer i, a més, perquè va amb les seves, els seus cabedos i encara té el bigoti i, a més, si encara hi ha dubte, el que porta aquest paper diu Hospital de Sant Pau. Per tant, això és el que l'opinió pública pensava que havia quedat relegat Domènec i Montaner. I contràriament a això, el 1906 engega un diari, El Poble Català, un diari de centre-esquerra, bàsicament perquè el centre-dret està ocupat per La Veu de Catalunya, que és un diari conservador, la capçalera del qual va dissenyar també Domènec i Montaner, també va fer el del Poble Català, i per tant es converteix en un diari on donarà xupluc a les esquerres, unes esquerres que estaven totalment desfenestrades i que contribueix a intentar reflotar. Perquè no podrem combatre el centre catalanista, el centre conservador catalanista, si no hi ha un contrapunt doncs, d'alternança, com seria doncs, la gent del Poble Català. Mireu, en aquell moment no es fundava un partit, sinó que es fundava un diari. I si el diari funcionava, s'acabava fundant el partit. I és el que va acabar fent la fundació del Centre Nacionalista Republicà. Aplega tots aquells descontents de la Lliga regionalista, però també a tots aquells republicans, a tots aquells federals, i per tant, quan hi ha tanta diversitat ideològica en aquest arc, evidentment doncs, això és complicat. Ell mai es va declarar republicà. Ell no va ser mai republicà. Tampoc va ser antimonàrquic. Senzillament veia en el republicanisme la solució a la passivitat de la monarquia. I, per tant, creia que el país havia de treballar per aconseguir un estadi que permetés aquest autogovern. Si això era la república, ja arribaria. Si era una altra fórmula, doncs també arribaria. El concert econòmic i seria doncs, l'autonomia, per ell, era la base de la seva ideologia. Ara què va passar? Doncs que bé, en aquest centre hi havia republicans radicals que feien articles a la veu en el diari català, en el Poble Català, doncs, acusant a la burgesia de malmetre o d'intentar doncs, comprar els obrers o de no reivindicar o de no acceptar les seves condicions. Per tant, podem dir que un partit que hi ha burgesos i que hi ha obrers era difícil que poguessin funcionar. El fet és que el Centre Nacionalista Republicà a nivell electoral mai va tenir una gran repercussió perquè, home, la burgesia no s'enfiava dels sectors més republicans radicals i els sectors més obreristes radicals republicans no se'n fiava d'aquesta burgesia. Per tant, a l'hora de confeccionar una lista electoral hi havia gairebé sang. Domènech no va tenir un protagonisme directe, ell va acompanyar a molts dels catalanistes republicans de l'Ateneu barcelonès amb tota aquesta aventura i actuava com un contrapunt. Ell seguia sent catòlic, practicant, dins del que seria el Centre Nacionalista Republicà. Fins i tot crec que creia en una base ideològica del republicanisme, com podria ser l'ensenyament. Ell era una persona que creia que l'ensenyament havia d'estar garantit per tothom, però evidentment no creia en la laïcitat del republicanisme, perquè ell va ser sempre creient. Aquest centre nacionalista podem dir doncs, que va fer una trajectòria relativament curta i es va acabar fusionant amb un altre centre fins a acabar creant la Unió Federal Nacionalista Republicana. Federal Nacionalista Republicana. Potser era més federal o era més republicana que no pas nacionalista. El fet és que el nacionalisme es va anar igualint i al mateix temps que es va anar igualint també una mica es va anar apagant tota aquesta visió tan, diguem-ne, activa del mateix arquitecte. No en va, home, ella l'any 5 ja és una persona que per època és gran, però encara tindrà una trajectòria de 10 anys més. Per exemple, aquí veiem les trifulques que es muntaven i que queden revertides amb la premsa, la premsa del moment. Per exemple, el Poble Català feia un article acusant a la Lliga d'alguna cosa i des de la Veu de Catalunya doncs, es feia la rèplica i la contrarèplica. Era una mena de batalla periodística, de periodisme polític entre les diferents faccions. I després la premsa satírica en feia carnassa, com podeu veure aquí, doncs es veu el doctor Robert, que va ser un dels diputats a Madrid, que va morir sent diputat d'un infart i que van decidir fer-li un monument, el que és el monument del doctor Robert, que està a la plaça Tetuan avui de Barcelona i que inicialment estava a la plaça Universitat. Doncs bé, aquest monument, aquest senyor es va morir l'any 3, però el monument no va arribar fins al 9 o al 10, me'n recordo. No? Però Domènech va fer el projecte, però com que va haver-hi tota aquesta crisi, es va anar demorant molt. I aquí es pot veure el doctor Robert, que va amb una mena com de túnica, en forma fantasmagòrica, que li diu, ei, del meu monument què? I aquest d'aquí és el Puig i Cadafal, que diu, escolti, no ens atabali que ara tenim feina. Aquest que hi ha al terra, que l'està mig escanyant, és el Domènech i Montaner, i l'escanya el Rossinyol, que es havia passat en el sector conservador. No? O, per exemple, la premsa del moment contínuament mostra l'enfrontament entre aquest catalanisme de centre-esquerra amb el de centre-dreta. I, de fet, només hi ha un pacte que és amb els actes de solidaritat catalana entre l'any 6 i l'any 9, que van fer una candidatura conjunta i que es van presentar a Madrid, però que va acabar tot malament perquè la Lliga Regionalista va voler liderar tot aquest projecte. No? Tampoc va donar cap suport a la Mancomunitat de Catalunya que es va assolir a partir de 1914 i per tant podem dir que aquells últims anys sí que seguirà militant a la Unió Federal Nacionalista Republicana, però més a nivell testimonial que no pas a nivell actiu. Quan deixa de militar? Doncs deixaran de militar amb el pacte de Sant Gervasi del 1914. Aquell Alejandro Lerroux que havia estat un dels republicans radicals més importants va derivant doncs, ideològicament i el 1914 fa una proposta de pactar amb la Unió Nacionalista Republicana, Federal i Republicana. Evidentment, Domènech, que havia patit aquest personatge des de la tribuna del Congrés dels Diputats, dient-li, aquel hombre que veis ahí al fondo, que sembla inofensiu, li deia, és el padre de les bases de Manresa, el primer texto rupturista català, i per tant doncs, l'acusava contínuament. Doncs, evidentment, en el moment en què va veure que pactaria amb el que quedava d'aquell catalanisme, doncs va deixar de militar. No? I no només va deixar de militar, i ja podíem pensar que Domènech i Montaner tornava a quedar sense partit, sinó que la premsa del moment publica una sèrie d'articlets molt discrets. Per exemple, en el Diluvio, que era un diari republicà, diu Anoche en la Sociedad Izquierda del Ensanche, Aribau, tuvo lugar una importante reunión de valiosos elementos del nacionalismo disconforme con la orientación que se ha dado a la Unión Federal Nacionalista Republicana para acordar, en definitiva, la actitud que deben adoptar. Entre los reunidos vimos a los señores Senyol, aquest Senyol va ser ministre republicà durant la Segona República. Domènech i Montaner, Rovira i Virgili és un dels pares del republicanisme també català i catalanista, Estrany i Bisbal, etc. Diu, per unanimitat s'acordó separar-se de la Unió Federal Nacional Republicana en vista de la fusió pactades com los larroixistes, els republicans radicals, espanyolistes. Asimismo s'acordó fundar un centre nacionalista democràtic, per tant, sembla que Domènech torna a la palestra. El 1914, Domènech és un senyor molt gran. Ell neix l'any 49, per tant, té 65 anys. De 1914 és gairebé com 100 anys avui. Per tant, encara té les ganes de tirar endavant i assolir alguna cosa. El Cucut diu, està molt bé que aquesta gent es separi de tot això, però no cal que facin cap partit perquè aquesta gent ja ha fet lo seu. El Cucut era el diari satíric de la Lliga Regionalista i, per tant, aquests els acusen. O, per exemple, El Duende. El Duende és un diari de Madrid, molt poca solta, que diu els nacionalistes catalanistes no els sembla bé el pacte amb els republicans i s'han separat de tota aquesta gent. I sembla ser que a Domènech li han demanat que dibuixi la capçalera, diu, del nuevo periódico para romper la jefatura que tiene el lápiz del que fue en otro tiempo la glòria más legítima de la tierra catalana. I llavors comencen a ironitzar dient y hay derecho, señores, porque figúrense, ustedes que la citada glòria del lápiz, o sigui, el Domènech, de l'arquitectura i de tota la tierra catalana, dibujó la cabecera de la Renaixença, primer diario catalanista. Se hizo una escisión apareciendo la veu de Catalunya y Domènech hizo la cabecera de la veu. Se separaron de la veu los actuales nacionalistas y Domènech con ellos y volvió a dibujar el título del poble català. Ahora surgen los nacionalistas contrarios de la alianza con Lerouche, se presenta con ellos Domènech y comienza los trabajos para la aparición del nuevo periódico y unánimamente gritan todos. Domènech no, porque si dibuja el nombre del colega que se anuncia, ya pueden jurar los redactores, sus redactores, que con el título les escribirá el epitafio. Y lleva tres periódicos hechos y abandonados y hará el cuarto y llegará el sexto. Y el sexto, ya sé, señor Domènech, el sexto. Domènech no va acabar fent aquella capçalera, ni va tenir mai intenció, perquè aquella capçalera mai va sortir. El catalanisme republicà va entrar en crisi i aquesta crisi es va anar, diguem-ne, mantenint fins pràcticament a finals dels anys 20. El catalanisme republicà que Domènech va impulsar no arriba a assolir, diguem-ne, poder fins a l'arribada de la Generalitat Republicana. Ell queda molt desencissat de, no el catalanisme, dels partits. I a partir de 1914 ell no confia en els partits. Confiarà en el catalanisme, però no en el catalanisme dels partits. Els partits per ell eren eines per arribar a assolir un estadi que era l'autonomia i el concert econòmic. I això no va haver-hi manera de que els partits seguissin sempre aquesta coherència que sempre va tenir Domènech i Montaner, des de les bases de Manresa fins al 1914. De fet, hi ha un text que diu només una franca solució autonomista podria donar satisfacció a les aspiracions històriques i a les necessitats modernes. És un text molt curt, però és molt visionari, perquè Domènech i Montaner va morir el desembre del 1923. Va caldre esperar uns quants anys perquè la Generalitat Republicana pogués recepcionar aquesta autonomia que Domènech i Montaner sempre va reivindicar. Hi ha un gest molt simbòlic. Un gest molt simbòlic que és quan es va proclamar la República i quan després es va atorgar la Generalitat Republicana, es va fer un passadís i en aquest passadís va entrar, mireu aquí el detall, una bandera. la bandera de la Unió Catalanista, que simbolitzava l'esforç de tots aquells homes com Domènec i Montaner per assolir l'autonomia per a Catalunya. Moltes gràcies.
Molt bona tarda a tothom. Passarem a la secció de preguntes.
Hola, bon vespre. Com va viure lo de la... Aquí. Com va viure lo de la Mancomunitat en Domènec i Montaner? Perquè, de fet, ell va ser un dels que va establir les bases de la Manresa, en certa manera, la fundació de la Mancomunitat. I va posar el seu gra de sorra, no? Com ho va viure ell, aquest fet? Ja que tant aspirava per l'autonomia, etc.
El va viure molt malament. Malament perquè per ell la Mancomunitat era un decret que no retornava l'autonomia a Catalunya i, per tant, deia que era un pacte de mínims i que aquest pacte de mínims podia igualir el que seria l'obtenció de l'autonomia. Probablement el seu esforç durant molts anys, clar, el 14 ell ja portava més de 20 i tants anys en actiu, sumat a que qui va assolir la Mancomunitat va ser la Lliga Regionalista i les negociacions de Prat de la Riba i Francesc Cambó des de Madrid, doncs evidentment a nivell polític ho va viure com una decepció, però també a nivell pràctic es pensava que no funcionava. Es va equivocar en aquest sentit, Domènec? Perquè el que va assolir la Mancomunitat doncs va ser, evidentment, va ser una suma administrativa, una concessió administrativa mancomunada de les quatre diputacions, però aquesta unió va donar doncs una gran força i, evidentment, doncs va donar una formació tècnica, una cultura a nivell de biblioteques important. El telèfon va arribar a tot arreu de Catalunya i els camins provincials, el que avui encara gestiona la Diputació, doncs és d'aquesta època, no? Però Domènec creia que era un gran perill. Reivindicar o acceptar la Mancomunitat podia ser un punt mort amb el procés de reivindicació autonòmic que ell defensava, fins al final, no? Per tant, mai hi va creure. Fins i tot no va participar mai de la Mancomunitat. Hi ha un altre aspecte que la Mancomunitat va generar tota una sèrie d'ensenyaments provincials que Domènec veia que podien fer perillar l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, que ell dirigia. I, de fet, això ja ho va començar a preveure molt abans, quan depenia directament de la Diputació Provincial, amb Puig i Cadafalch. El seu deixeble doncs, l'acaba diguem-ne, desplaçant també, i ell acaba doncs, retornant les competències de l'Escola d'Arquitectura, que la tenia la Diputació Provincial, directament al Ministeri d'Educació de Madrid. No? I això, evidentment, la Lliga Regionalista també en va omplir pàgines i pàgines de la Veu de Catalunya dient que Domènec es havia venut a l'Escola d'Arquitectura a Madrid. No? No era així. Havia garantit el finançament que sempre havia estat molt pèssim amb la Diputació perquè la governaven en aquell moment la Lliga Regionalista. No? Per tant, per ell la Mancomunitat no la va acceptar mai.
Alguna altra pregunta?
Bona tarda, Carles. Gràcies, sóc jo. Sóc jo, en Vicenç.
Ai, hola, Vicenç.
Escolta'm, estava pensant en tot això que has anat explicant, el moment de la Lliga i tot això, quan el doctor Robert era congressista, o sigui, diputat, quan ell té el càrrec d'alcalde de Barcelona, que, per cert, no va durar, va durar uns mesos, diguéssim, no?
Sí.
Era diputat i al mateix temps alcalde de Barcelona?
No, les designacions dels alcaldes de grans ciutats es feien digitalment. És a dir, el govern de Madrid feia la proposta d'una persona així d'un prohom i en aquest cas el doctor Robert va ser escollit pel govern de Madrid. Havia estat president del Foment, crec, del Treball, i per tant era una persona de prestigi. No? El que es va trobar és que va haver de combatre en aquell moment situacions complicades com el tancament de caixes. Hi va haver-hi doncs, una reforma fiscal de Madrid que va comportar un augment dels impostos als botiguers de Barcelona i aquests van actuar doncs, no pagant-los. No? Llavors, això va implicar que s'havia d'embargar aquesta gent i era el mateix ajuntament qui havia de signar les actes d'embargament i el doctor Robert les va signar que per ordre institucional havia de fer-ho, però és quan va ser que un cop després signat va presentar la seva renúncia com a alcalde de Barcelona. Per això va durar tan poc. I com que va durar tan poc, va tornar a la vida associativa i com a president d'entitats es va presentar juntament amb la candidatura dels quatre presidents del Domènec i Montaner i del Rossinyol i va arribar a ser diputat a posteriori, entre l'any 1 i l'any 2, que és quan es mor, crec. Recordar que es mor l'any 2 d'un infart, però la seva trajectòria com a diputat a Madrid és molt lloable perquè era un gran orador. De fet, Domènec comença a espavilar-se en l'oratòria en el moment en què es mor el doctor Robert i se n'adona doncs, que bé, s'ha d'espavilar. L'Alejandro Ruiz deia n'hi ha un que pensa i no parla, que era el Domènec, i hi ha un que parla i no pensa. El que pensa és l'altre. No? Per tant, Domènec li deia què havia de dir i l'altre ho anava dient. No? Però en realitat tot això és exagerat. No? Però el doctor Robert també és un personatge molt clau en la trajectòria de Domènec i Montaner, en el cas arquitectònic i en el cas polític. En el polític perquè són companys en el primer bienni a Corts i que s'ho devien passar prou malament. No? Hi ha un moment que diu, ens miren com aus estranyes, ens estan resseguint amb la mirada. Clar, en un congrés dels diputats, que una part eren militars i els altres eren monàrquics, i que entren quatre diputats, clar, era la minoria catalanista, però és que era la minoria, està clar. S'ho devien passar prou malament. Però a nivell arquitectònic, el doctor Robert era metge de la Santa Creu, de l'Hospital de la Santa Creu, i és qui proposa a Lluís Domènec i Montaner l'any 1 perquè faci el projecte de l'Hospital de Sant Pau. En aquell moment es havia fet un concurs d'idees, havia guanyat el Domènec i Estapà, que era un altre arquitecte, i quan el projecte havia arribat a la comissió higienista li havien tombat. I és quan li paguen el premi al Domènec i Estapà, però després li encarreguen a Domènec i Montaner directament que faci un projecte basat en els principis de l'higienisme europeu i que bé que van fer allò, perquè realment avui tenim un patrimoni que és mundial de Domènec i Montaner. No? Però sí, el doctor Robert inicia la seva trajectòria política activa com a catalanista a posteriori d'haver estat alcalde per Reial Ordre, per Reial Decret de Madrid el 1898-99.
Si no hi ha més preguntes, doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tothom.